L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Benvinguts, molt bon dia. En setem setmana, dilluns 17 de maig. I avui, com a teló de fons, comencem des d'Horta de Sant Joan. L'alcalde del municipi diu que Montilla, Saura, Carot i Boada van pressionar-lo perquè rectifiqués sobre la descoordinació. Aquest i d'altres temes els tractarem a continuació amb l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Benvinguts, comencem. Tal com heu escoltat a la capçalera del nostre temps de notícies, avui tornem a Horta de Sant Joan perquè l'alcalde d'aquest municipi de la Terra Alta, Àngel Ferràs, testificava davant la jutgessa que en un sopar, la nit de la tragèdia als Ports, el president de la Generalitat, José Montilla, el vicepresident Carod Rovira i el conseller Joan Saura el van pressionar perquè canviés les declaracions que havia fet lamentant la descoordinació i relaxació dels comandaments de l'extinció de l'incendi. Escoltem Àngel Ferràs.
En aquell sopar estan, a mi inviten el president de la Generalitat, està el conseller Saura, el conseller Carod i el delegat del govern i jo. Va ser el dia 21. Pues que no eren afortunades, que hauria de mirar de canviar-les. I evidentment jo, el que havia passat a partir de les 6 de la tarda, que és quan vam saber els atrapaments, jo quan vaig fer les declaracions era abans de que passés res. Per tant, jo no sabia el que havia passat ni res i aquelles declaracions eren fruit del que jo vaig veure. Del que patíem tots, no? Perquè la gent que estàveu per allí, els que estàveu allí, ja vau poder veure que això era així.
Segons Ferràs, aquestes pressions van continuar per part del secretari general del Departament d'Interior, Joan Boada, durant dos dies més. Els fets, per l'advocat Pau Simarro, són inadmissibles i confirmen les sospites de l'acusació particular sobre la manipulació de testimonis per part del govern.
I us he dit també una cosa que ens preocupa i que això ja confirma les nostres sospites que ja, ara ja deixen de ser sospites, i és que ell mos diu que en un sopar que es fa poc després de l'incendi estan present el president de la Generalitat, el senyor Montilla, estan present el senyor Saura, conseller d'Interior, i estan present altres comandaments, li demanen expressament, i a més li hem demanat perquè consti sigui la seva declaració, perquè és que no mos ho acabem de creure, li demanen expressament que canviï les seves declaracions. Declaracions, quines declaracions se suposa que hauria de canviar? Les de que hi ha hagut descoordinació i relaxació sota el seu punt de vista i el per què. I això ens sembla que és d'alguna forma és una pretensió de manipular les declaracions de gent. Declaracions rellevants, com pugui ser les declaracions de l'alcalde, ens sembla que és una qüestió que no és admissible. No?
Ferràs també ratificava que al centre de comandament avançat a primera hora de la tarda del dia 21 de juliol no hi van trobar cap responsable que prengués decisions just quan el foc es va descontrolar i quan es van viure els moments més crítics de l'incendi.
Ningú va telefonar de cap estament dient-me alcalde, el foc s'ha revifat. A mi ningú m'ho va dir, llavors al veure que està així, jo vaig anar allà per saber com i de quina manera s'havia revifat el foc. I la meva sorpresa va ser en que allí no hi havia cap comandament i ni ho sabien. La persona que estava al frente d'allí no sabia on estava el comandament, la cap dels Mossos tampoc sabia on estava el comandament, és a dir, que allí la gent estaven tots com a desemparats, diguem-ne, no? Llavors, clar, a mi això me va sentar molt, molt malament de veure que un capità vos abandona un barco en el moment crucial del que està passant.
Després de la declaració d'Àngel Ferràs, l'advocat Pau Simarro creu que es confirma l'absència dels comandaments del centre de comandament avançat i el punt de trànsit i insistia en criticar la decisió de Delta Zero d'anar al rescat de veïns quan ho hauria pogut fer qualsevol altre auxiliar. Segons Simarro, amb el testimoni de l'alcalde d'Horta es constata que al centre de comandament avançat no hi havia ningú que pogués prendre decisions perquè no hi era el cap. Thank you. Seguim amb l'informatiu de Mute i ara per parlar d'una notícia luctuosa. Rescatats ja els cadàvers dels dos tripulants de l'avioneta que es va estavellar a la Pobla de Benifassà. El grup de rescat especial de la Guàrdia Civil recuperava el passat diumenge al migdia els cadàvers dels dos tripulants de l'avioneta que es va estavellar el dissabte al terme municipal de la Pobla de Benifassà. Els cossos van estar traslladats a l'Institut Anatòmic Forense de Castelló a l'espera de l'autòpsia. El subdelegat del govern espanyol a Castelló, Antonio Lorenzo, que es desplaçava al lloc de l'accident, explicava la dificultat per poder accedir a la zona on es trobaven els dos cossos i confirmava que en el moment de l'accident el vent bufava amb intensitat. Lorenzo assegurava que l'avioneta sinistrada havia fet diverses actuacions durant la jornada de l'accident i que la comandava un pilot experimentat que coneixia les condicions atmosfèriques.
La avioneta sinestrada había hecho ya distintas actuaciones a lo largo de ayer, es decir, que prácticamente estaba ya concluyendo su servicio, ¿eh? O sea, que era conocedor perfectamente de las circunstancias. Y sabemos que además el piloto era un piloto experimentado, ¿no? Así que, bueno, lo que cabe es ahora estudiar las circunstancias, ver los elementos, la información que aportan los restos siniestrados del vehículo para poder determinar cuáles han sido exactamente los extremos que han conducido a esa situación que ha conducido al final a la muerte de sus dos ocupantes. Y vuelvo a decir, es aviación civil y los responsables de los servicios de emergencia los que aportarán más luz al respecto.
La complicada orografia del terreny obligava a traslladar els cossos en un helicòpter de la Guàrdia Civil des del punt de l'accident fins al lloc del comandament, on s'esperava el vehicle funerari. D'altra banda, el vicepresident tercer del Consell Valencià, Juan Cotino, confirmava el rescat dels cadàvers i anunciava l'arribada d'una comissió d'aviació civil per investigar les causes de l'accident.
Han pogut baixar els cadàvers del lloc on estaven, difícil d'accedir, i bueno, pues, ara estan apujant a aquest mateix puesto a través d'un helicòpter uns equips de la Generalitat Valenciana per a poder especialment l'incendi, que no és molt xicotet, vinc a referir-me a incendiat el rogle de lo que és l'avioneta i poc més, no? Però bueno, pues, tapar tot el tema de foc a fi de que possiblement esta vesprà els tècnics d'aviació civil puguen vindre i inspeccionar el lloc per a poder bueno, diagnosticar quin ha sigut el problema de l'accident, no?
La caiguda de l'avioneta va cremar la zona propera a la col·lisió, que era custodiada durant tota la nit per agents de la Guàrdia Civil, que també mantenien tallada la pista d'accés a la zona des del moment de l'accident. Equips d'extinció valencians, traslladats també en helicòpter, treballaven en l'extinció total de les restes perquè una comissió tècnica d'aviació civil del Ministeri de Foment pogués inspeccionar el diumenge a la tarda les restes de l'avioneta sinistrada i fer un informe sobre les causes de l'accident. L'informe d'aviació civil se sumarà a les investigacions de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil i dels Serveis d'Emergències Valencià i Català. Tot i que no s'ha aventurat a avançar cap hipòtesi, es reconeixia que podia haver estat el vent el causant de l'accident. Avui tornem a parlar de fums i de males olors, les que provoquen l'empresa Secaderos Ecológicos al municipi de Santa Bàrbara. Ara es pronuncia l'alcaldessa de la Galera, terme municipal on està ubicada la mateixa empresa. Esther Martí diu que és Medi Ambient qui ha de controlar que Secaderos Ecológicos compleixi. Martí també afegeix que el problema de fums i de males olors que l'empresa provoca a Santa Bàrbara no ha de ser motiu d'enfrontament entre pobles. Josep Roig, La Plana Ràdio.
L'alcaldessa de la Galera, Esther Martí, ha volgut donar a conèixer el respecte que li mereix la preocupació i el malestar que hi ha a Santa Bàrbara com a conseqüència de la emissió de fums i males olors que provoca l'empresa Secaderos Ecológicos de Catalunya, ubicada al límit del terme de la Galera, però més propera al nucli urbà planer. Per això, i en declaracions a La Plana Ràdio, admetia, per una banda, que aquestes emissions poden provocar molèsties al veïnat, alhora que volia també explicar que l'empresa disposa des de fa poc més d'un any de llicència ambiental autoritzada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb l'especificació de les mesures mediambientals i de seguretat que l'empresa està obligada a complir. Per això, l'alcaldessa galerenca volia deixar clar que qui ha de fer un seguiment de que aquestes mesures es duen a terme és el mateix departament que les dicta, és a dir, Medi Ambient.
La llicència ambiental o l'autorització ambiental porta una sèrie d'epígrafs i una sèrie de mesures de control i seguretat que les empreses han de complir i que trobem nosaltres que ja que la llei és de medi ambient i del Departament de Medi Ambient hauria de ser la vigilància i control d'aquestes mesures se porten a terme en el temps i en l'espai, o sigui, no només a l'hora de donar la llicència, sinó després fer un seguiment. I ja ho vaig dir així i ho vaig manifestar a l'alcalde de Santa Bàrbara fa l'estiu passat, que és quan també van començar a haver moltes queixes per les molèsties, que d'alguna manera això, nosaltres l'Ajuntament no tenim un tècnic de tema ambiental, nosaltres quan hi ha una llicència d'estes que se sol·licita per part d'una empresa ho hem de remetre a Medi Ambient i a diferents organismes, però sobretot a Medi Ambient, que és qui dona l'autorització final.
Esther Martí veu comprensible que l'alcalde de Santa Bàrbara, recollint la reivindicació i les queixes dels veïns del municipi, faci les accions necessàries per a mirar de resoldre el problema, però creu que això no ha de significar un enfrontament entre pobles.
D'alguna manera, doncs, jo ja vaig dir al senyor Jordi Boronat que per part de l'Ajuntament de la Galera trobem comprensible que ell, com a persona que la seva població té unes molèsties, faci el que hagi de fer i que el poble de la Galera pues, no, o sigui, no ha de ser un enfrontament entre pobles, això, però que clar, un ajuntament, i això saben tots els ajuntaments i tots els alcaldes i regidors, quan una activitat està legalitzada és difícil fer alguna cosa, i més el que dic, nosaltres no tenim tècnics de medi ambient, pensem que els tècnics especialitzats estan al Departament de Medi Ambient i són qui han de fer, com tal com van fer a més l'informe que van fer de mesures, etc. Pues, si s'han de tornar i continuar, pues que se continuen.
Cal recordar que Santa Bàrbara ja va demanar un informe mediambiental l'any passat, però que les olors i els fums continuen. Per això, fa unes setmanes, l'alcalde va enviar una carta al conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, demanant-li la seva intervenció directa, advertint que, de no posar-hi remei, el mateix ajuntament encapçalaria qualsevol manifestació ciutadana en contra de les emissions que provoca l'empresa. També s'ha convocat un concurs de logos per il·lustrar la campanya contra les males olors, concurs que es tanca avui mateix i per al que s'han presentat 4 models. Hi ha també en contra un grup a Facebook que compta amb més de 400 membres i sembla que ara també l'Ajuntament vol demanar a la Universitat Politècnica de Catalunya que analitzi els fums d'aquesta fàbrica secadora de residus de l'Oliva. L'objectiu és anar acumulant arguments per tal de demostrar si científicament el perjudici que any rere any està creant aquesta empresa a la població de Santa Bàrbara.
Els sindicats acusen Indo de voler beneficiar-se d'una requalificació dels terrenys tancant la seva planta de Tortosa. Els sindicats representants de la plantilla de la fàbrica d'ulleres Indo a Tortosa, UGT i Comissions Obreres, acusaven l'empresa de voler tancar les portes de la seva planta a la ciutat, deixant 31 treballadors al carrer per beneficiar-se de les plusvalues generades per una anterior requalificació de terrenys que ocupa la fàbrica. Els líders sindicals reclamaven a les administracions que no permetin a la multinacional òptica catalana emportar-se aquestes plusvalues a Barcelona. Una setantena de persones, entre treballadors d'Indo així com antics empleats acomiadats de l'EAR, es manifestaven el divendres al matí pels carrers de Tortosa en contra dels tancaments d'indústries de les Terres de l'Ebre. El secretari general de la UGT, Bifredo Miró, recordava que els terrenys industrials on l'empresa Samo té la seva planta a Tortosa van ser requalificats urbanísticament fa pocs anys per l'Ajuntament de Tortosa, fet que generava plusvalues a l'empresa. Bifredo Miró demanava a les administracions que impedeixin a Indo endur-se les plusvalues pels terrenys que ocupa la fàbrica que volen tancar. L'escoltem.
És improcedent moralment perquè l'empresa tanca perquè li dona la gana, sense cap motiu més enllà de la seva estratègia comercial. I per altra banda, hi ha unes plusvalues que ha generat aquests terrenys que no pot ser que se'ls enduga cap a Barcelona. I aquesta és la posició que des dels sindicats, almenys des de l'UGT, d'una forma clara defensem, i esperem que l'administració siga sensible, tan sensible com que el director territorial que avui ens ocupa era el tinent d'alcalde d'urbanisme que va requalificar. Per tant, sap perfectament de què parlo i ell sap perfectament de què parlem tots. Per tant, espero que es tinga la decència de no permetre que aquesta empresa s'enduga els plusvàlues que passeu a casa.
A banda d'aquests arguments, els sindicats, que també congregaven una setantena de persones pels carrers de Tortosa per protestar contra aquest tancament i reclamar polítiques d'industrialització pel territori, insisteixen en la necessitat de mantenir els pols de la mobilització per forçar l'empresa a renunciar al tancament i que finalment no presenti l'expedient del tancament el proper dia 20 de maig, segons anunciava. De moment, però, la direcció d'Indo continua insistint en la voluntat de presentar l'expedient i en la reunió mantinguda el divendres al matí amb els sindicats davant el Departament de Treball es negava a portar més documentació i negociar cap acord abans que faci efectiu aquest tràmit. Els treballadors ja anunciaven que el proper dijous tornaran a fer vaga de 10 a 11 del matí i de 3:45 a 4:45 de la tarda amb protestes davant les portes de la fàbrica. Per la seva banda, el secretari de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Josep Caçador, reconeixia l'escassa afluència de manifestants a la convocatòria dels sindicats del divendres, però volia novament cridar a la població del territori a mobilitzar-se davant el que consideren un risc de desertificació industrial al territori. Després de reclamar un compromís als partits polítics per fomentar les polítiques d'industrialització de les Terres de l'Ebre, Caçador admetia que la retallada de la inversió pública pot afectar el ritme dels projectes previstos. Seguim ara fent una visita als pisos del carrer Goya de l'Ametlla de Mar, que ja estan a punt per la seva estrena. Els 12 habitatges de protecció oficial estaran llestos a l'estiu i per un preu mòdic hi ha l'opció de tenir un jardí o un dúplex amb vistes al mar. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Les obres dels pisos de protecció oficial del carrer Goya finalitzen a l'estiu. Un cop enllestides es poden fer visites guiades pels habitatges. L'edifici consta de 4 plantes. En planta baixa hi ha 2 habitatges. Les plantes primera i segona repeteixen la mateixa tipologia i disposen de 3 habitatges. I a la planta tercera i sota coberta hi ha 4 habitatges tipus dúplex. Tots els pisos tenen un preu molt assequible, ja que el seu valor volta als 20 milions de les antigues pessetes. Disposen entre 2 i 3 habitacions i ocupen una superfície que oscil·la entre els 50 i els 80 metres quadrats. Tenen sala menjador i bany complet i estan dotats de serveis bàsics, així com dels de telecomunicacions, a més de la preinstal·lació de l'aire condicionat a la sala. Algunes plantes baixes disposen de jardí i dalt, els pisos tipus dúplex, tenen vistes al mar. Joan Pere Gómez Comas, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Els pisos de protecció oficial que estem fent i que properament inaugurarem al carrer Goya, detrás de l'estació, està dintre de la nostra política que té aquest equip de govern, que volem que tots els ciutadans de la Cala tinguin un pis digne a un preu assequible. I per això, com que sabíem que hi ha molta gent jove, famílies monoparentals, com ara poden ser dones vídues o mares solteres amb crios, doncs hem cregut convenient de fer aquest pis de protecció oficial a uns preus molt socials, els quals penso donar solució a aquests segments de gent que realment doncs, no poden tenir un poder adquisitiu molt alt i amb aquests preus tan assequibles podran tenir de tots uns pisos molt dignes.
Aquesta voluntat política del govern municipal i de la regidoria d'Urbanisme no s'acaba amb la construcció d'aquests 12 pisos. Des d'Urbanisme es vol continuar amb aquesta línia de facilitar l'accés a la vivenda de les persones amb menys recursos amb la construcció de més pisos al nou eixample de la Cala. Per a més informació, la gent interessada es pot adreçar a la borsa d'habitatge de dilluns a divendres de 10 a 2 al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament o bé també poden informar-se via mail mitjançant l'adreça electrònica borsahabitatge@ametllamar.cat.
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Mutet.
i 23 de maig, Festa del Mercat a la plaça Amposta. Cercaviles, exposicions, bandes, corals, jotes, tallers, visites guiades, jocs tradicionals, gastronomia, teatre, oficis tradicionals, artesans, varietés i la sarsuela, ja tenim pont. 22 i 23 de maig, vista de pagès, vista de pagesa i participa en aquesta Festa del Mercat a la plaça. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta. 22 i 23 de maig, Festa del Mercat a la plaça. Participa-hi!
A Deltebre, del 21 al 23 de maig, Delta Fira. 31a Fira Multisectorial, mostra d'arts i oficis tradicionals i segona mostra de ramaderia autòctona. Recorda, del 21 al 23 de maig, Delta Fira Deltebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Thank you. La comarca de la Terra Alta posa en marxa un tram adaptat de la Via Verda per a totes les persones independentment de la seva capacitat. El passat diumenge al matí era inaugurada pel president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i el president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Àngel Ferràs. El tram, situat entre Bot i el Santuari de la Font Calda, prop de Prat de Comte, consta de 5 quilòmetres delimitats a la part dreta per vorades de fusta de 12 centímetres d'alçada. S'han instal·lat també senyals amb llenguatge Braille amb informació sobre el trajecte, les àrees de descans i els llocs d'interès. La iniciativa és pionera a l'Estat i es converteix en referent del turisme accessible. En l'accés als túnels s'han instal·lat uns senyals per indicar la seva distància i 6 senyals més sobre els llocs d'interès que es poden visitar al llarg del passeig d'aquest tram de Via Verda. Els senyals es localitzen mitjançant un relleu que s'ha situat a la vorada. També s'han col·locat 3 panells informatius amb el llenguatge de Braille a les estacions de Bot, Prat de Comte i el Santuari de la Font Calda. Aquests panells, per cert, ja han sofert actes vandàlics, tot just estrenats. El vandalisme és un dels principals problemes que pateix aquests actius turístics, que va perdre tot l'enllumenat dels túnels per robatoris i males pràctiques dels usuaris. El president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Àngel Ferràs, lamentava els fets i insistia en demanar més civisme als usuaris i a la ciutadania.
Pensem la gent en conjunt, els que passen Via Verda, jo penso que haurien de tindre cura, perquè si han fet una guia Braille que està marcada aquí a tots i han vist que hi ha una pantalla que estan fetes especialment per a gent secs, que hi hagi gent que ja mos ho ha ratllat i mos ho ha rescat, i això és, pensem que aquests actes la gent hauria de tindre prou coneixement, perquè fem un esforç molt gran des del Consell Comarcal per a la gent cega pugui passejar per aquí i que si mos ho ratllen ells mateix se veuran més marginats, i això es creiem que aquestes actuacions les haurien de fer.
També el passat diumenge s'estrenaven les 3 bicicletes adaptades que han donat Sanitas després que la Via Verda d'aquesta comarca hagi estat la segona més ben valorada de l'Estat pels usuaris. Les bicicletes es cediran a les empreses de la comarca que es dediquen al lloguer de bicis. Seguim ara en l'àmbit musical. Vinagre i Rosas és la gira que Joaquín Sabina portarà a terme durant aquest estiu. Una gira que arribarà el 19 d'agost a Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Radio Delta, ens amplia aquesta notícia.
L'Ajuntament de Deltebre i la promotora de concerts Tiger Music van presentar divendres al matí el concert que Joaquín Sabina oferirà a Deltebre el proper 19 d'agost en el marc de la seva gira Vinagre i Rosas. Es tracta d'un esdeveniment musical de primer ordre que tindrà com a escenari les instal·lacions municipals del Camp Nou, amb un aforament de 15.000 persones. Ricard Rosselló, de la productora Tiger Music, ha destacat que han escollit Deltebre per a realitzar aquest concert, ja que és un punt estratègic entre el sud de Catalunya i el nord de Castelló, que pot arrossegar milers de seguidors.
És una aposta que fem una promotora, i és una aposta perquè considerem que Deltebre ja és un punt estratègic entre el que és el nord del País Valencià, a Castelló, la província de Castelló, i el que són les terres de l'Ebre en si. Joaquín Sabina no va actuar ni en tota la província de Castelló, i a les terres de l'Ebre, evidentment, va actuar així a Deltebre. Per a nosaltres això és important des del punt de vista estratègic. Però a més, considerem que així a Deltebre n'hi ha un torn mediambiental i un paisatge que no trobem en altres llocs, i que el 19 d'agost així a Deltebre, en aquest paisatge, en aquest medi ambient i fonamentalment en la climatologia, que esperem que sigui bona, crec que pot ser un moment d'èxit.
L'alcalde de Deltebre, per la seva banda, explicava que és molt important per Deltebre poder realitzar un esdeveniment musical d'aquest tipus, ja que suposarà una important promoció turística per al municipi, a més d'una oferta lúdica de primer nivell per al poble i per al territori. Gervasi Aspa.
Esperem de donar-nos a conèixer suficientment i que això repercutisca una mica més en la promoció turística i econòmica del poble. Per tant, amb l'apostar-hi, els moments són difícils, com diuen tothom, i és així, tothom ho sentim, però crec que no podem aturar-nos, no podem defallir i hem de continuar cap endavant. Una bona proposta, una bona manera de fer les coses, és intentar portar un concert d'aquestes característiques del tema. Per tant, jo agrair a Tiger Music, sobretot, la seva confiança, i esperem que el del tema respondrà i la gent del tema i la comarca respondrà com sempre respost en aquest tipus d'actes, que és molt bé.
En el concert, Joaquín Sabina presenta en directe el seu darrer disc Vinagre i Rosas, que ha aconseguit ja el tercer disc de platí i porta 20 setmanes a als primers llocs de les llistes de vendes. Les entrades per al concert sortiran a la venda aquest dimecres a un preu únic de 35 euros. Es podran adquirir a través de Servicaixa i també altres punts de venda al territori. El primer, el cap de setmana, durant la Delta Fira.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I com tots els dilluns, nosaltres anem a parlar de la competició esportiva de la que se celebra aquí, a les Terres de l'Ebre. Domènec Ramal ens en parla dels resultats d'aquesta passada jornada. Domènec, bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Som a dilluns i a la recta final d'aquest temps d'actualitat, com és habitual, fem una ullada a la jornada futbolística disputada el passat cap de setmana, amb els equips de tercera divisió jugant ja les promocions d'ascens, evidentment els que s'ho han guanyat, i els que no, amb la competició tancada. Comencem aquesta repassada avui per la primera catalana, parlant del Tortosa, que en este cas continua sense assegurar-se de manera matemàtica i definitiva la permanència, ja que ahir va caure derrotat per 1-2 en el partit disputat al municipal tortosí davant dels Sants. Derrota, per tant, dels tortosins, que ara mateix són 13ens a la classificació, amb 44 punts, a falta encara de 3 jornades per disputar. Pel que fa a la regional preferent, tenim també un representant del territori, el Roquetenc, que no va poder passar de l'empat sense gols en el partit disputat a casa davant del Catllà. 0-0 per als de Roquetes, que sumen un punt que no els treu encara dels llocs de descens, ja que ara mateix amb 38 punts els de Roquetes són a la 15a posició i queden encara un parell de partits per disputar. De manera matemàtica, els de Roquetes tenen encara moltes possibilitats de salvació, evidentment guanyant els partits que els queden. Anem a la primera territorial. Els resultats de la jornada van ser Remolins Vítem 1, Catalònia 0, Redis 1, La Sénia 0, Ullecona 5, La Cava 1, Alcanar 4, Valls 0, Ascó 0, L'Ampolla 3, Hospitalet 2 i Comar 2, Aldeana 0, Torredembarra 1, Gandesa 4, La Canonja 1 i Cambrils 1, Vilaseca 0. Líder, el Remolins Vítem, que té 69 punts, seguit del Redis, que en suma 67. Pel que fa a la segona territorial, grup primer, 32a jornada també de campionat i els resultats, Amposta B, 6, Benifallet 1, Batea 1, Remolins Vítem B, 1, Deltebre 1, Corbera d'Ebre 1, L'Ametlla 1, Santa Bàrbara 1, Masdenverge 2, Jesús i Maria 4, Olímpic de Mora 4, Pinell 0, Perelló 2, Vilalba 1 i Rapitenca B 1, Horta de Sant Joan 3. Líder, el Jesús i Maria, que suma 85 punts des de fa moltes setmanes, campió matemàtic, segon el Perelló amb 66. I a la tercera territorial, els resultats de la 31a jornada de campionat van ser Arnes 5, Rasquera 0, Benissanet 0, Alcanar B 1, Flix 2, Roquetenc B 0, Ginestà 2, Catalònia B 6, Godall 1, Atlas de Tortosa 1, La Fatarella 1, Mora la Nova 1, Tivenys 2, Campredó 2, Torre de l'Espanyol 0, Tivissa 6 i Ulldecona B 2, Jesús i Maria 1. Líder, el Roquetenc B amb 69 punts, és segon el Flix amb 65. I acabarem parlant de tennis i, en este cas, comentant el resultat de la final de la 20a edició del Torneig Internacional de Tennis Femení Ciutat de Tortosa. Un torneig que va tindre guanyadora francesa, ja que Victoria Larrière es va imposar en la final de Tortosa la belga Anne-Sophie Mestac pel resultat de 7-5, 4-6 i 6-4 en un partit molt igualat de gairebé 2 hores i mitja de joc.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La crònica del temps avui dilluns i també els pròxims dies marcada per paraules com sol, estabilitat, temperatures diurnes més altes. Bé, l'anticiclo ha arribat no per un o dos dies, sinó per estar amb nosaltres tota la setmana. De moment parlem de sol avui dilluns, d'algun núvol costaner que a hores d'ara afecta algun punt de la costa central, Maresme, zones del Barcelonès, però bé, el dia serà molt estable, amb alguns núvols de bon temps durant la tarda en punts de muntanya, però bé, no hi ha condicions perquè aquests núvols vagin a més. Així doncs, deixem uns dies enrere, marcats pels ruixats, les tempestes, temperatures baixes, per nevades, fins i tot a cotes de 600-700 metres la setmana passada a la Vall d'Aran. Tot això ha marxat i tenim per endavant una setmana francament tranquil·la, marcada pel sol, i aquesta previsió previsió també és vàlida per l'arxipèlag Balear, País Valencià, Franja de Ponent, Andorra i la Catalunya Nord. El vent de tramuntana anirà debilitant-se, però encara pot bufar de moderat a fort al nord de l'Empordà. El vent que sí que anirà molt a menys serà el mestral cap a les Terres de l'Ebre.
Amb la previsió meteorològica posem el punt i final a l'informatiu d'avui dilluns. Els esperem demà, com sempre, i amb aquests 30 minuts que disposem conjuntament amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre per explicar-los-hi l'actualitat dels nostres pobles.